Són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu matí. Anselm López.
Bon dia. El vent ens dona una petita treva aquestes primeres hores del dia. Ahir va provocar gairebé 400 incidències arreu de les Balears i problemes en el transport aeri i sobretot el marítim, amb tancaments dels ports a les Pitiüses i a Menorca. Ara ja es troben en funcionament. El darrer en reobrir ha estat el de Ciutadella. Avui matí no hi ha de moment avisos actius, però a les 12 sí que torna l'avís taronja per mala mà. I unes hores més tard, també a Mallorca. La resta del territori es troba en avís groc. Actualitzem ara la previsió per avui. Marc Calentai, bon dia. Quin temps esperam?
Bon dia per avui. Com tu dius, tornem a esperar una jornada marcada pel vent. Si quieres ver a hores d'ari durant el vespre, ens ha donat una treva, aquest, però a partir de migdia s'ha de tornar a reforçar. Arriba una nova borrasca i ens deixarà, sobretot, el que dèiem, aquest vent de component oest, atenció, en aquests cops que poden tornar a superar els 80-90 km per hora i fins i tot els 120 en el cas de les zones de muntanya. Tot això amb un dia variat. Començarem la jornada amb moltes estones de sol, però ràpidament s'ha de tapar i a partir del migdia, sobretot del capvespre, hi haurà pluges que seran en general febles. Si quieres ver que a partir d'avui vespre hi pot haver ruixats moderats, fins i tot acompanyat de calabruix a punts del nord de l'arxipèlag. Tot això amb temperatura que té tendència de ballar, però insistim que el protagonista del dia tornarà a ser el vent.
Gràcies, Marc. Pendents, per tant, avui un dia més de les borrasques. Això, una jornada molt especial, perquè és el dia de la ràdio, que aquest mitjà que ens informa, que ens entreté, que ens fa molta companyia. I això ho notareu durant tota la jornada a la programació d'IB3 Ràdio.
13 de febrer, Dia Mundial de la Ràdio.
A l'informatiu matí hem tret la unitat mòbil. Avui som a l'exterior. Cristina Boussà, bon dia. On seràs exactament?
Bon dia, serem a l'Institut d'Alcúdia perquè han muntat una ràdio pròpia amb contingut molt interessant fet pels propis alumnes i que està relacionat amb el temari que aprenen dins les aules, però també amb programes de temes actuals. Durant l'informatiu parlarem amb els protagonistes, la primera connexió serà a les 7:45 amb els professors i després, a partir de les 8:30, podreu sentir els alumnes que ho fan possible.
Idò, ja tenim ganes d'escoltar-los. És divendres, dia 13 de febrer. I també hem sabut que les Illes Balears van tancar el 2025 amb 1.260.000 habitants. Pugen 9.700 els residents en un any.
Però hi ha una novetat destacada i és que entre octubre i desembre es va produir una lleu davallada, un fet que fa anys que no passava i que la converteixen en l'única comunitat en perdre habitants en comparació amb el trimestre anterior.
Les oposicions per al personal docent seran finalment els dies 9 i 10 de maig.
Els sindicats acusen a la Conselleria d'Educació d'imposar la data, mentre que el govern manté que es tracta d'un canvi necessari, permetrà que a l'inici del pròxim curs escolar no hi hagi places vacants.
I el Congrés dels Diputats ha aprovat finalment la llei de multireincidència, que endureix el càstig a petits furts.
En una iniciativa de Junts, que ha comptat amb el suport d'una combinació de partits poc habitual, PSOE, Partit Popular, Vox i PNB. En canvi, la majoria dels socis d'investidura del govern, a l'esquerra del PSOE, hi han votat en contra.
I en els esports, el Reial Mallorca continua en dubtes a l'eix de la defensa per al partit contra el Betis. Gavi Fortesa, bon dia.
Bon dia. La plantilla mallorquinista realitzarà avui de matí el penúltim entrenament abans d'enfrontar-se al conjunt andalús. Mares Cumbula no es va exercitar ahir i Raillo continua fent feina amb el grup aparentment recuperat. En tenis, Jaume Monar jugarà els quarts de final a Rotterdam després de guanyar Karen Khachanov. El santanyiner s'enfrontarà al kazak Alexander Bublik. I en futbol sala, nou canvi d'horari al partit dels quarts de final de la Copa d'Espanya. El Palma Futsal, finalment, jugarà contra el Manzanares el dia 20 de març a les 6 de l'hora baixa.
Són les 7:04, amb Rafa Andrés al control tècnic i amb Toni Escanelles i Caterina Banya a la redacció. Escoltau l'informatiu matí.
Informatiu matí. IB3 Ràdio.
La La borrasca Oriana, que és la desena ja des del gener, reactiva avui el vent, sobretot a partir del migdia, que tornarà a bufar amb molta de força de llebeig i ponent. Aquest nou episodi de ventades que arriba a les illes tenyirà d'avisos taronja i groc per mala mà i vent tota la geografia balear. La ventada interromprà i romprà primer les Pitiuses amb ratxes que s'espera que arribin als 80 km per hora, i atenció perquè les zones màximes poden assolir els 6 o 8 metres d'alçada.
Més tard, cap a les 4 del migdia, la borrasca farà acte de presència a Mallorca, amb ratxes que el llevant, sud i tramuntana poden afectar fort. L'AEMET activarà el primer avís taronja de perill important a partir de les 12 del migdia, i en el cas de Menorca entrarà en avís groc, serà ja a les 4 del capvespre.
Una nova ventada que arriba just la demà que el Centre de Coordinació d'Emergències ha registrat més de 380 incidents a les Balears per meteorologia adversa.
La majoria, 170, han estat per risc de despreniment, gairebé 140 per la caiguda d'arbres i més de 40 per obstacles o líquids a la calçada. Per illes, s'han registrat 265 incidents a Mallorca, 69 a Menorca, 47 a Eivissa i altres dos a Formentera. La ratxa de vent més alta que es va registrar va ser a la Serra d'Alfàbia en 162 km per hora. La tècnica d'emergència és Marian Centeno.
Tenim com una mica de calma xitxa, una mica de tranquil·litat, perquè després ja al migdia, ja comença una altra vegada a bufar els vents, vale? Una altra vegada a tota la comunitat autònoma.
La ventada d'avui continuarà sobretot a Menorca, que es prepara per un altre episodi de tramuntanada molt forta, on es que poden arribar als 12 metres. Maria José Guerrero, delegada de l'AEMET a les Balears.
Oriana, pues va a empezar, digamos, de forma medianamente suave, pero se va a despedir de forma bastante adversa en lo que es en Menorca el sábado por la tarde y la madrugada del domingo. Y luego ya a partir de ahí, según también indican los modelos con los que trabajamos, la Agencia Estatal de Meteorología, se pronostican días de más estabilidad.
El fort vent d'ahir va obligar a suspendre les activitats a l'aire lliure, tant a Palma com, per exemple, a Capdepera. També l'Ajuntament d'Eivissa tancaren parcs, jardins municipals i també instal·lacions esportives. Les fortes ratxes de vent obligaren a ajornar i a cancel·lar moltes ruetes infantils que s'havien de celebrar ahir. A Menorca s'han ajornat per avui, mentre que a Mallorca també, en el cas de Manacor i Santanyí, serà dilluns que ve, per exemple. Porreres, Andratx i Artà les han cancel·lat. Les de Sant Joan es faran el dissabte. A Felanitx no es va fer la tradicional cercavila i cada escola ho va celebrar al seu centre. I a Vilafranca de Bonany la ruota es va mantenir, tot i que amb el recorregut reduït. A Inca celebraran la ruota el dimarts de la setmana que ve.
Hem de dir, com dèiem a la portada d'aquest informatiu, que allò més afectat va ser el trànsit marítim, i a partir d'avui es comença a reprendre el manco en aquestes hores de treva que tindrem fins que, com dèiem, a partir de les 12 i sobretot a partir de l'hora baixa comenci a notar-se de manera més intensa aquest nou temporal de mala mà. El port d'Eivissa va reobrir passades les 5 de l'hora baixa el ferri Transmet Ciutat de Barcelona, que havia sortit dimecres vespre a Barcelona. Va arribar a les 8 del matí d'Eivissa i fins a les 6 de l'hora baixa no va poder entrar a port.
El Formenterès no han pogut fer, de fet, cap connexió amb Eivissa fins a la reobertura del port de Vila.
Llevamos desde las 7 de la mañana y nada, esperando a ver si sale un barco para poder coger los vuelos.
Llevo aquí de las 7 y media de la mañana porque tengo un vuelo de Eivissa que sale, en teoría salía a las 2, pero también lo han retrasado.
Jo m'anava a treballar a les 7 del matí, però el port està tancat d'Eivissa i no he pogut passar.
A Eivissa s'han registrat 47 incidents d'EMA Formentera 2, molt relacionats amb arbres caiguts. A més, el Consell d'Eivissa ha informat que a causa del fort vent, la planta mòbil de l'ITB, del recinte firal d'Eivissa, no ha operat al 100%. Les revisions que no s'han pogut fer, en tot cas, seran reprogramades. També es van suspendre les activitats previstes per Carnestoltes.
I a Menorca, el port de Ciutadella i el de Mahó ja han pogut reobrir també, va ser més tard que el d'Eivissa. El primer ha reprès les comunicacions marítimes a primera hora d'aquest matí, després que la borrasca deixés incomunicada l'illa per via marítima. Ramiro López.
A Ciutadella, onades de fins a 9 metres van provocar que es tanqués l'accés al carrer Vorera del Moll de Son Blanc i el passeig marítim de Calen Bosch. Les esquitxades d'aigua eren tan fortes i nombroses que van fer que s'inundés part d'aquests carrers amb aigua de mar. Així ho van viure alguns dels veïns del moll de Son Blanc.
Anem a veure com està la mà i si podem passar, passam, i si no, amb precaució i tornant per enrere. També hi ha una posta de sol preciosa en aquesta zona. Avui me penso que l'haurem de veure des d'en fora, perquè no ens podrem atracar, serà complicat.
Caladures, esquitxos de l'aigua, arriben fins aquí, mira que estem en fora, nosaltres de la primera línia. Tots els esquitxos de la mà s'acumulen i han quedat la carretera que està tancada d'aigua de la mà.
I da miedo salir, pero con el perro no me queda otro remedio que salir a pasear.
Pel que fa a incidències, la majoria es van produir a Maó, una seixantena, mentre que a Ciutadella en van ser nou. Els bombers van actuar, per exemple, en la caiguda de dues torres d'il·luminació al camp de l'Sporting Maonès o la caiguda llumassanes d'un pi de grans dimensions que va obligar a tallar el subministrament elèctric. També a Sant Tomàs, es mitjor gran, dos pins van caure. L'escola rural Tramuntana de Maó també va haver de ser desallotjada per risc de caiguda d'un arbre i aquest divendres impartiran classe al centre Sagarriga de Sant Lluís. La caiguda de pals d'electricitat també va provocar que quedés tallat l'accés a la planta de residus de Milà. Escoltem a testimonis que s'han vist afectats per aquestes incidències.
Bueno, he deixat d'escotxo i he anat a fer unes gestions i m'han telefonat que el llavés que bueno, veu que volen ficar bé la farola.
Esta mañana el trabajo que nos hemos quedado sin servidor. Iba muy mal internet y bueno, ha habido un árbol que se nos ha caído allí muy cerquita de la tienda.
Al matí d'aquest dijous també eren prop de 720 usuaris sense llum a Menorca. Al migdia el nombre es va reduir a 350 i al capvespre es va poder restablir el subministrament elèctric.
Això no és tot, perquè les fortes ratxes de vent van obligar a cancel·lar ahir 40 vols i va haver també diversos retards. El més afectat va ser es d'Escodolà, Eivissa, on se'n suspengueren una vintena.
Me acaba de enterar que está el vuelo retrasado y bueno, me afecta un montón. Me afecta un montón apenas para poder llegar. Tengo ya una reunión familiar y bueno, tocará retrasarlo un poco.
No, voy de Madrid a Buenos Aires de vacaciones. Espero que el enlace no lo pierda.
Molt poc, però bueno, una miqueta, lo normal d'aquest vent que fa, però no ha sigut per fer por.
Sabemos que los vuelos que hemos tenido sí ha sido como el vuelo en el que más hemos sentido turbulencia al momento del aterrizaje. Sí sentí un poquito de nervios, pues sobre todo por el embarazo, pero de resto todo bien.
Hem de dir que la borrasca Oriana torna a posar avui en alerta per vent i plogudes fortes territoris peninsulars com Galícia i el sud d'Andalusia i Múrcia. El Servei d'Emergències 1-2 Andalusia ha enviat missatge desalerta a 22 municipis de Cádiz, Màlaga i Sevilla per possibles inundacions i les classes s'hi han tornat a suspendre.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Són les 7 i 12 minuts. Les Balears han trencat la sèrie històrica de creixement sostingut de població en el darrer trimestre, tot i tancar el 2025 amb més residents respecte a un any enrere. El darrer trimestre de l'any passat va introduir un element de canvi en la tendència amb una baixada molt lleu, d'un 0,07%. Així es desprèn de les darreres dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística. En tot cas, dèiem, en el conjunt de tot l'any, l'arxipèlag suma més de 9.700 residents i arriba pràcticament al 1.260.000 habitants.
Com dèiem, allò cridaner és que entre l'octubre i el desembre es va produir una lleu de ballada que no es produïa des de fa molts anys i que converteix les Illes Balears en l'única comunitat autònoma del país on la població va retrocedir en aquest període, tot i que el descens va ser mínim. Aquest ajustament trenca una dinàmica de creixement continuat i apunta una possible moderació del ritme d'increments registrat en els darrers anys. L'evolució demogràfica confirma també un canvi de composició pel que fa a la població. Les quatre illes varen perdre residents nascuts a Espanya mentre que augmentava el nombre de persones en nacionalitat estrangera. De fet, més de 3.400 dels nous habitants incorporats al 2025 són estrangers, fet que consolida la migració com a principal motor del creixement.
I ara parlem d'una de les polèmiques de les darreres hores, perquè les oposicions pel personal docent seran finalment els dies 9 i 10 de maig. Ho ha decidit la Conselleria d'Educació després que ahir els sindicats s'aixecassin de la taula en senyal de protesta i la majoria d'ells no votassin la proposta. Asseguren que el departament d'Antoni Vera ha improvisat revisat la mesura. La conselleria manté, però, que es tracta d'un canvi necessari i que d'aquesta manera asseguraran que a l'inici del pròxim curs escolar no hi haurà places vacants.
La celebració de les proves pel maig, un mes abans d'allò que és habitual, era la primera proposta d'educació a fi d'evitar que coincidissin diferents tràmits i que el sistema es col·lapsés. Davant les crítiques de la majoria dels sindicats, el conseller Antoni Vera va oferir a les forces sindicals una alternativa, que les proves fossin el mes d'octubre, però els sindicats han assegurat que no els convenç cap de les propostes. Els representants de l'Estei, Juan Carles Cabrera i Víctor Villatoro, d'AMPE, han expressat dubtes com aquests.
S'ha de tenir en compte que tant els interins com els tribunals es de matí estaran amb els lots i després, s'hora baixa, se posaran a fer feina. És a dir, això vulnera el seu dret com a treballadors i nosaltres, evidentment, ho posarem en mans dels nostres serveis jurídics.
Se dilatarà el procés de les proves en el temps? Fins quan? Que passa en la convocatòria d'oposicions de 2027? L'acord marc preveu oposicions anuals per illes cada any. S'anul·larien les de l'any que ve? Què passaria amb el concurs de trasllat si els funcionaris concursen en les places previstes per les oposicions que ja estan tancades? Tota una sèrie de qüestions que no han tingut resposta.
Albert Bonin de la Unió Obrera es queixa que avançar el tràmit al maig és negatiu per als aspirants i els centres educatius.
Afecta molt negativament tant en els aspirants com en els centres i també a l'organització de tribunals, pensant que és una mesura improvisada i que els canvis s'haurien de plantejar de cara en el curs que ve.
La convocatòria d'enguany inclourà 630 places. S'avança per evitar que coincideixin la resta de processos habituals de gestió del personal docent, com ara les adjudicacions dels interins a l'estiu. Segons Educació, l'objectiu és que a principi del curs 26-27 no hi hagi places vacants. Davant el possible col·lapse, Azahara Tortonda, d'UGT, ha proposat a la conselleria que incrementi el personal.
Per a descongestionar aquests problemes que hi ha a la Direcció General de Personal Docent de sobrecàrrega de tràmits al mes de l'estiu, la UGT demana ja fer constar en acta que trobem que és necessari contractar a més personal de funció pública.
Educació insisteix que el canvi té l'objectiu de planificar de manera més eficaç el pròxim curs escolar i afirma que segueix les passes de comunitats com ara València o Catalunya, que celebren les oposicions en dates similars al maig.
I el Comitè d'Empresa de Serveis Ferroviaris de Mallorca asseguren que els documents que els ha lliurat la gerència de l'empresa pública són només un acte de bones intencions i amenacen de nou amb anar a la vaga.
El document s'hi recull l'estat en què es troben les 48 mesures que reclamen els treballadors en matèria de seguretat. El parer del comitè, però, és que es tracta d'un document buit de contingut. Segons el portaveu, Ricardo Mas, la reivindicació dels ferroviaris a la península han aconseguit compromisos per part del Ministeri, però a Mallorca, deia, la situació és diferent.
Ellos han conseguido incrementar el número de efectivos de las comisiones que tienen para el seguimiento de la seguridad. Nosotros aquí estamos hablando de empezar a crearla. Pues resulta que hasta el día 19 no están en disposición de presentarnos un documento, un borrador, para hacer unos estatutos que luego tenían que ser discutidos para crear esta comisión.
Així mateix, en la qüestió de les incidències i reparacions, els treballadors demanen que no siguin serveis subcontractats perquè d'aquesta manera asseguren es difuminen les responsabilitats. Per això els treballadors amenacen amb aturades. Segons la Conselleria de Mobilitat, el document en qüestió l'han elaborat els tècnics del Servei Ferroviaris de Mallorca sense ingerències polítiques. El conseller de Mobilitat, José Luis Mateo, manifesta la seguretat o que la seguretat no depèn de si el servei està internalitzat o de si és subcontractat.
Que se nació de los servicios, no nos negamos a discutirla, pero lo que sí queremos tener de manifiesto que no es una cuestión de seguridad, la externalización o internalización no es una cuestión de seguridad. Lo que es cuestión de seguridad es si el servicio funciona bien o funciona mal. Y entonces lo que tenemos que aquí tramitar y vigilar es que los servicios externalizados funcionen bien.
Les dues parts es tornaran a reunir el dimarts de la setmana que ve a fi d'intentar desencallar i trobar una solució al conflicte.
Escoltau l'informatiu matí d'Ivetres Ràdio.
Vols anar a Son Moixa a gaudir dels partits sense embossos ni haver de cercar aparcament? Bicipal MLMT t'ofereixen les millors opcions de transport per estalviar temps i tot més. Amb bici i bus. Guanya el medi ambient i guanyes tu. Ajuntament de Palma.
13 de febrer. Dia Mundial de la Ràdio. Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Són les 7:19. El Consell de Mallorca renuncia a reduir el sostre de places turístiques a l'illa a través de l'anomenat PIAT, el Pla d'Intervencions en l'Àmbit Turístic. Ho ha assegurat el nou conseller insular de Turisme, Guillem Ginart, qui ha explicat que, tal com està el sistema, el nombre de places s'ha mantingut i, per tant, no consideren que sigui prioritari dur a terme aquesta acció, tot i que fa gairebé 2 anys que es va anunciar.
Així mateix, a Mallorca hi ha ara mateix un sostre fixat de 430.000 places, tot i que només n'estan ocupades de manera efectiva 412.000. El Consell va anunciar el mes de maig de 2024 una modificació del PIAT per rebaixar justament el sostre en aquestes 412.000 per evitar un increment i contenir així l'afluència de turistes i millorar també la convivència amb els residents. Ara, 2 anys després, el conseller Ginart ha explicat que ja no és necessari perquè el govern va impulsar una moratòria l'any passat i el nombre de places no ha crescut.
Interpretam que el que estan fent és contenció real. No aturar l'economia, estem dinamitzant i aportant valor i no volum. I, per tant, li diré molt clar, també no consideram urgent una reducció formal del sostre de places a través d'espiat perquè el sistema, sobretot en so de crec 4/2025, ja impedeix creixen places i orienta el model cap a la qualitat sorda i cap a una major sostenibilitat que el que ara tenim.
Ginar responia així en el ple de la institució la consellera de Més per Mallorca, Catalina Inés Perelló, que ha lamentat que el Consell renuncia ara a una mesura que en el seu moment es va considerar valenta.
Per primera vegada, en el començament de legislatura, vàrem pensar que era una passa valenta i que nosaltres aplaudíem. I li tornaré a demanar. Vostè ara també m'ha parlat de que creu que això és contenció. No sé, vostès, si no fan cap política valenta, jo li diguem que el sostre de places continua intacte, el lloguer vacacional continua competint en l'habitatge residencial i el preu del lloguer continua pujant sense control.
L'equip de govern insular s'escuda ara en el decret de llei de contenció turística aprovat ara fa un any que va reactivar l'intercanvi de places turístiques sense possibilitat de creixement mentre els consells insulars fixaven el seu sostre de places a l'espera d'un estudi de capacitat de càrrega que, segons ha explicat el conseller, encara està en elaboració.
I més novetats relacionades amb el turisme, perquè la Mesa Tècnica d'Hoteleria ha acordat impulsar una guia simplificada per facilitar el mesurament de les càrregues de feina de les cambreres de pisos als hotels petits, concretament aquells establiments que tenen menys de 30 habitacions.
Sí, perquè l'acord s'ha assolit finalment de manera consensuada entre la Conselleria de Treball, patronals i sindicats després que en la darrera reunió es detectassin dificultats en aquests hotels de petita dimensió per complir justament amb aquesta obligació prevista al conveni col·lectiu d'hoteleria. La consellera de Treball, Catalina Cabré, ha remarcat que la nova guia és tot un document viu que simplifica la burocràcia, però no els drets ni tampoc les obligacions. Un acord que arriba abans de l'inici de la temporada turística.
Ja començaran les apertures i començarà la temporada i pensant que pot ser una temporada molt bona perquè se pugui arribar a acabar amb aquesta mesura que se va acordar en el conveni d'hostaleria.
De moment, el sistema establert preveu que el mesurament prengui com a referència l'habitació més complexa i que sigui un tècnic superior en prevenció de riscos laborals qui validi que les tasques que s'han de fer dins el temps establert i també amb totes les garanties normatives. Són José García Relucio, de la UGT, i Ana Ordóñez, de Comissions.
La guía que hemos aprobado hoy es simplificar todo, sobre todo el trabajo burocrático que tienen el resto de establecimientos hoteleros.
Y poder expandir también a las trabajadoras de, y trabajadores de este tipo de establecimientos el estudio de carga para poder mejorar sus condiciones de trabajo.
I María José Aguiló, de la Federació Hotelera de Mallorca, ha destacat que l'important és que tots els establiments compleixin finalment amb el conveni col·lectiu.
I donar un instrument i una eina en aquelles empreses que encara varen començar a fer la feina però no la varen poder completar per la dificultat tècnica i material que tenia. Per tant, nosaltres consideram que s'ha fet una feina rigorosa, en responsabilitat.
Ara per ara, la majoria d'aquests establiments ja han fet els estudis de càrrega i els que no ho han fet coincideix que són els més petits.
I ha mort Carlos Veramendi, qui va ser diputat del PP al Parlament, conseller electe del Consell de Mallorca i regidor a l'Ajuntament de Palma. La presidenta del govern i la dels populars de les Illes, Marga Proens, ha expressat la seva commoció a través de les xarxes socials i ha destacat que Veramendi va ser un treballador incansable, discret, un home de partit i sempre compromès amb les seves idees i amb el partit. Des del Partit Popular han subratllat la seva trajectòria política i qualitat humana. També han traslladat el seu condol a familiars, amics i companys.
Escoltau l'informatiu Matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
I quan són les 7 i 24 minuts, vos expliquem que l'Hospital de Manacor és pioner en la posada en marxa del Codi Violeta. Es tracta d'un protocol d'actuació dissenyat especialment per garantir una atenció òptima a les víctimes de violència masclista. S'hi ha habilitat un box amable, un espai segur que procura intimitat i acompanyament al servei d'urgències.
Sí, perquè l'Hospital de Manacor en aquest cas fa feina d'ençà de 2020 per incorporar la perspectiva de gènere en la pràctica assistencial mitjançant un comitè de salut i de gènere. Enguany, el centre ha posat en marxa, com dèiem, aquest codi Violeta, un protocol assistencial dissenyat per oferir una resposta ràpida, també segura i coordinada a persones que han patit violència masclista, violència sexual o també violència de gènere. Aquesta iniciativa reforça, per tant, el compromís del centre amb la igualtat, la protecció dels drets humans i l'atenció integral des d'una perspectiva de gènere.
I atenció als autònoms, una advertència que fan la PIMEM i el Col·legi de Gestors Administratius. Recomanen que es revisin les notificacions de la Seguretat Social sobre els rendiments del 2024 que ha enviat la Tresoreria.
Sí, perquè des del mes de gener fins a final de febrer s'ha enviat el càlcul de les bases definitives de cotització corresponent a l'any 2024 a tots els autònoms que van estar donats d'alta durant aquest any, encara que sigui just per un dia. Els gestors calculen que el 29% han rebut tota la informació correctament, però hi ha un alt percentatge d'errades en aquests moments. Alguns, el 25%, impliquen els autònoms que han de tornar doblers. En aquest cas, el president del Col·legi de Gestors, Miquel Àngel García, recomana, a més, revisar-ho, no deixar el pagament pel darrer moment.
Si la notificació l'hem oberta en el mes de gener, tenim plaç per pagar fins dia 28 de febrer. I si la notificació l'hem oberta en el mes de febrer, tindrem plaç per pagar fins dia 31 de març. Si optam per targeta, el pagament és automàtic. Això és molt important en aquest cas, perquè a fet de la tesoreria, fins que ells no reben els doblers, no s'entén fent el pagament.
I el govern ha garantit que reduirà el període de pagament als seus proveïdors durant aquest exercici. El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació, Antoni Costa, ha reconegut que l'àrea de salut històricament ha acumulat retards, però els atribueix a un tema administratiu i no a una manca de liquiditat.
Se pot garantir que durant l'exercici reduirem, sense cap dubte, el període de pagament i potser a final d'any 2026 pues, es pugui incrementar un poquet, però ja dic, l'intenció és pagar en temps i forma sempre el més ràpid possible.
I quan són les 7 i 27 minuts és el moment de fer un cop d'ull a la premsa editada a les Balears, molt pendents avui del temps.
Així és, i començant per última hora, que diu, per exemple, la població cau al darrer trimestre i altera una tendència històrica interessant enmig d'aquest debat migratori. La fotografia està mateix per les onades enormes a la costa i diu que Nils, el nom de la borrasca, va bufar amb molta força. Diario de Mallorca també mostra una dona afectada pel vent i diu que l'illa encadena ja molt temporals. En titular diu que Educació avança, com us hem informat al maig, les oposicions. Pel que fa al Digitals, Mallorca Diario treu avui que la manca de combustible a Cuba amenaça ara les hoteleres mallorquines. OK Baleares diu que hi ha una onada de robatoris a cotxes per sostreure els dispositius B16 i que hi ha una onada, com deien, de robatoris, tot i que no precisa en aquest moments el nombre. I tanca amb l'Ara Balears, també a la plana de successos, dient que Eivissa era l'epicentre de l'activitat Einstein a Europa. El Menorca obre també parlant del mal temps i diu que la ponentada de Nils agita l'illa. fotassa per les onades, precisament. I si anant cap a les Pitiuses, el periòdico parla de caos i mostra els bombers llevant un arbre caigut. Això mentre que el diari treu una altra perspectiva de la mateixa fotografia.
Avui hem de dir, com deies, que hi ha moltes fotos molt espectaculars a la premsa d'aquestes onades impactant contra les roques. La premsa estatal, en canvi, té un protagonista clar, una altra foto, en aquest cas, de l'exministre Ábalos.
Sí, una foto ben diferent davant del Suprem, amb Coldo, és la fotografia del País. En aquest cas, també diu que el govern espanyol penalitzarà l'IRPF, la gent que pugi, en aquest cas, al lloguer. El Mundo diu que Pedro Sánchez confronta ara Meloni després de ser exclòs, diu, de la Unió Europea. Parla d'un sopar organitzat per la italiana i on Espanya no va ser convidada. Mateixa fotografia, mateix enquadrament, en aquest cas, de l'exministre i assessor, però amb una expressió molt i molt diferent. L'ABC, en canvi, el mostra ell tot sol, amb Ábalos també, diu que el president del govern força un incident amb Meloni per deixar-lo fora d'aquest sopar i explica que si no va ser convidat, però no va respondre a la invitació. La Vanguardia ha editat a Catalunya, en aquest cas obri amb la fotografia dels estralls que causà tot el vent.
Hem arribat a les 7:30, és moment de repassar quins són els titulars més destacats d'aquest divendres. Les Illes Balears van tancar el 2025 amb prop d'1.260.000 habitants. Això vol dir que han pujat 9.700 els residents en un any.
Però hi ha una novetat destacada, i és que entre el mes d'octubre i el desembre es va produir una lleu davallada del 0,07%, un fet que fa anys que no passava i que la converteixen en l'única comunitat que perd habitants en un trimestre en comparació amb l'anterior. És una baixada molt lleu, com dèiem, però demostra que a les Illes el motor del creixement ara per ara és la migració.
I les oposicions per al personal docent seran finalment els dies 9 i 10 de maig.
Els sindicats acusen a la Conselleria d'Educació d'imposar la data, mentre que el govern manté que es tracta d'un canvi necessari i que permetrà al pròxim inici del curs escolar que no hi hagi places vacants.
El comitè d'empresa dels serveis ferroviaris de Mallorca manté l'amenaça de vaga, tot i el document lliurat per la gerència de l'empresa pública.
El document s'hi recull l'estat en què es troben les 48 mesures que reclamaven els treballadors en matèria de seguretat. El parer del comitè, però, és que es tracta d'un document buit de contingut. Segons el seu portaveu, Ricardo Mas, les reivindicacions dels ferroviaris de la península han aconseguit compromisos per part del Ministeri, però a Mallorca és diferent.
Ellos han conseguido incrementar el número de efectivo de las comisiones que tienen para el seguimiento de la seguridad. Nosotros aquí estamos hablando de empezar a crearla. Pues resulta que hasta el día 19 no están en disposición de presentarnos un documento, un borrador, para hacer unos estatutos que luego tendrían que ser discutidos para crear esta comisión.
I el Consell de Mallorca renuncia a reduir el sostre de places turístiques a l'illa a través del Pla d'Intervencions en l'Àmbit Turístic, el PIAT.
Ho ha assegurat el nou conseller insular de Turisme, Guillem Ginard, qui ha explicat que, tal com està ara mateix el sistema, el nombre de places s'ha mantingut i, per tant, no consideren ara prioritari dur a terme aquesta acció, tot i que fa gairebé 2 anys que es va anunciar.
I a Madrid, la crònica política estatal està marcada per la llei de multireincidència, que finalment ha estat aprovada pel Congrés dels Diputats i que endureix els càstigs als petits furts.
És una iniciativa de Junts que va comptar amb el suport d'una combinació poc habitual dels partits, com són PSOE, PP, Vox i PNB. En canvi, la majoria de socis d'investidura del govern a l'esquerra del PSOE hi han votat en contra.
Tot això en un divendres en què estem especialment pendents del temps, perquè el vent ens dona una petita treva aquestes primeres hores del dia, però ahir va causar gairebé 400 incidències arreu de les Balears, també problemes sobretot amb el transport marítim, van tancar els ports a les Pitiuses i a Menorca. Ara es troben ja en funcionament, el darrer en reobrir ha estat avui matí el de Ciutadella. No hi ha de moment avisos actius, però a les 12 torna la vista taronja per mal a mal a les Pitiuses i una hora més tard a Mallorca. La resta del territori, unes hores més tard, volien dir, a Mallorca, ja a l'hora baixa. La resta del territori estarà en avís groc. Actualitzem ara aquesta previsió meteorològica per avui. Marc Caldentei, bon dia, quin temps esperam?
Bon dia, esperem que torni a bufar el vent, que aquest sigui el protagonista i a partir de migdia i cap vespre es tornen a activar aquests avisos per vent fort de component oest i també amb aquest vent s'activaran avisos per mala mà amb aquestes onades que poden tornar a superar els 6 metres d'altura. Per tant, jornada marcada per aquest element meteorològic, aquest vent que bufarà amb intensitat i, per altra banda, parlarem d'un dia amb cel en general bastant tapat. Hi pot haver qualque clariana avui de matí, però a partir de migdia el cel s'ha d'anar tapant i arribaran les brusques pluges, que en general seran febles, sobretot a punts de Mallorca i de Menorca, i sí que és vera que a partir d'avui vespre hi pot haver qualque ruixat que pot venir acompanyat de calabruix, preferentment en el nord. Tot això amb una temperatura que té tendència a baixar, ho farà de manera lleugera, amb un ambient més fresquet, amb màximes que quedaran en torn dels 15 a 17 graus en general. Ara mateix, temperatura de 9 graus a Mahó, 12 en Es Mercadal a Manacor, 11 a Inca, 15 a Palma i també a Vila o a Sant Francesc.
Informatiu matí. Esports.
I en els esports, el Reial Mallorca continua en dubtes a l'eix de la defensa per al partit contra el Betis. Gavi Fortesa, bon dia.
Bon dia. La plantilla mallorquinista realitzarà avui de matí el penúltim entrenament abans d'enfrontar-se al conjunt andalús. A la sessió d'ahir, el defensa Marés Cumbula no es va exercitar amb el grup, mentre que Antonio Raillo continua entrenant amb normalitat i podria arribar en bones condicions per al partit de diumenge. Qui segur que es baixa està Comasano, que continua lesionat. Sigui com sigui, Jagó Barrasate haurà de triar si continua amb la parella Valiant David López o, en canvi, arriscar i tornar a incloure el capità Raillo. Escoltant David López, que ha parlat de la comunicació que té amb Martin Valiant durant els partits.
Sí, intentamos hablar lo máximo posible porque somos dos, una pareja centrales que no hemos estado jugando mucho juntos, entonces creo que la comunicación es clave, entonces Martín habla mucho, yo intento escucharle mucho, estar atento y de momento creo que vamos bien.
Avui vespre començarà la jornada 24 amb el partit entre Elx i Osasuna i l'enfrontament entre Mallorca i Betis el podreu seguir en directe a Ivetres Ràdio diumenge a partir de les 7 del vespre. D'altra banda, afegim que la jornada Rayo Vallecano-Oviedo se jugarà dia 4 de març. I a la Copa del Rei, l'Atlètic de Madrid va golejar el Barça per 4-0 al partit d'anada de les semifinals. Diego Pablo Simeone és l'entrenador de l'Atlètic de Madrid.
Encontramos una energía en el estadio increíble. Y la vida es energía. Y esa energía estaba hoy puesta desde nuestra gente hacia nosotros. Y creo que nosotros pudimos acompañar esa ola de energía que se visualizaba, se sentía en nuestro estadio. A partir de ahí, creo que la interpretación del partido fue muy buena.
El partit de tornada se jugarà el 3 de març al Camp Nou i el dia següent es disputarà el derbi basc a Noeta. Recordem que la Reial Societat va guanyar per 0-1 l'Atlètic Club. I pel que fa a la selecció espanyola de futbol, ahir es va realitzar el sorteig de la Lliga de Nacions. El conjunt de Luis de la Fuente s'enfrontarà a Croàcia, Anglaterra i Txèquia a la fase de grups. En futbol sala tornarà, el futbol sala tornarà demà, un mes després a Son Moix, amb l'enfrontament entre l'Illes Balears Palom Futsal i Xota. Els d'Antonio Vadillo jugaran després de treure un punt a marc aquest dimecres a la pista de l'Inter Movistar. El capità del Palma Futsal, Carlos Barrón, diu que l'equip donarà el màxim en aquest darrer tram de temporada.
Sí, ahora viene lo bueno. Es verdad que hay muchas competiciones en el horizonte y me imagino que eso, que el equipo va a dar lo máximo porque está bien preparado, que lo bueno es que no hay lesionados, que tenemos que seguir para adelante y ojalá tengamos buena sorpresa.
Per cert, nou canvi d'horari al partit de quarts de final de la Copa d'Espanya. El Palma anava a jugar contra el Manzanares dia 20 de març a les 7 del capvespre, però finalment jugarà a les 6 de l'hora baixa. L'enfrontament entre Palma Futsal i Xota, el de Lliga, el podreu seguir en directe demà a partir de la 1 del migdia aquí a IB3 Ràdio. En tenis, Jaume Monar jugarà els quarts de final de Rotterdam després de guanyar Karen Khachanov per 7-6, 3-6 i 6-3. El santanyiner continua amb bona dinàmica i després d'imposar-se al número de 8 del rànquing ATP s'enfrontarà als quarts de final al kazakh Alexander Bublik. I en pàdel, Gemma Triay jugarà la semifinal del Premier Padel de Riad després de guanyar amb la seva companya Delphi Brea a la parella espanyola formada per Marta Ortega i Martina Calvo per 6-2 i 6-4. La menorquina i l'argentina cercaran un bitllet per a la final contra la parella formada per Sofia Araujo i Claudia Fernández. I en vòlei, la Barca Menorca torna a jugar demà a la pista del Tenerife a la una del migdia. Les menorquines arriben com a nou líders de la Lliga Iberdrola després d'una èpica victòria contra el Heidelberg, que ara és segon. Escoltam Andreu Hernández, president de la Barca.
Tenerife és un equip amb molt bones jugadores, que té uns resultats horribles per ser jugadores que té, i a casa seva i en lo exigides que estan, perquè estan en posicions de descens, un sí. Històric com aquest, aniran més a tope que mai. I bueno, pues això és un partit un poc trampa, no?
I a la Superliga masculina, el Connecta Balear Manacor visitarà la pista del Benidorm a les 5 de l'hora baixa. Els d'Alexis González són quarts a la classificació i cercaran una victòria a València per continuar a la part alta de la taula. I un darrer punt, perquè en bàsquet, a la Lliga Challenge, l'Azul Marino vol mantenir lideratge. L'equip d'Alberto Antuña rebrà demà a Somoix al Iraugi, mentre que el Celta, que té els mateixos punts que les mallorquines, s'enfrontarà al Melilla, quart classificat.
Gràcies, Gavi. Així arribarem a les 7 i gairebé 40 minuts del matí. Ara farem una petita pausa i tot d'una parlarem d'una votació al Congrés dels Diputats amb un resultat inusual.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Quan tot es veu fosc, hi ha algú que t'escolta. 30 anys acompanyant la gent de les Illes Balears. 1-2. Una cridada que salva. Una veu que acompanya. Gràcies a les persones que ho feis possible. Govern de les Illes Balears.
Diumenge, a les 4 del capvespre, segueix amb Esports en Joc la primera federació de futbol.
La U d'Eivissa rebrà el líder a Can Misses al Centre d'Esports Sabadell.
I a partir de les 7, la Lliga de Primera Divisió des de Sant Mori.
Toni, els futbolistes a punt de sortir al terreny de joc.
En tota la prèvia, el partit i el postpartit del Reial Mallorca, Reial Betis, a la ràdio pública.
Últimament és verdad que veo algo que me está gustando. Si seguimos en esta línea, pues nos irá mejor en esta segunda vuelta.
Ara sí! I també al canal del YouTube d'IB3 Esports.
De febrer. Dia Mundial de la Ràdio.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Són les 7 i 41 minuts. El Congrés dels Diputats ha aprovat aquest dijous la llei de multireincidència, que suposa canvis en el Codi Penal i endureix les penes a petits furts. És una iniciativa de Junts que ha comptat amb el suport del PSOE, el PP, Vox i el PNB. En canvi, la majoria de socis d'investidura hi han votat en contra.
Així és, la iniciativa castiga amb 3 anys de presó el furs de menys de 400 euros si el delinqüent ha estat condemnat al manco 3 vegades per delictes similars. Miriam Nogueres, portaveu de Junts al Congrés.
Els lladres que campen per Catalunya robant i espantant dia sí, dia també, els nostres joves, els nostres fills, a la nostra gent gran, els pagesos, i que entren per una porta i surten per l'altra, amb aquesta llei entraran per una porta, però ja no sortiran.
Es tracta, de fet, d'una de les exigències de la formació de Carles Puigdemont al govern de Pedro Sánchez, que ha causat una forta divisió entre el PSOE i també Sumar. L'aprovació de la proposta s'interpreta com un gest de l'executiu de Junts per intentar mantenir el seu suport. Són el secretari general del PP, Miguel Tellado, i el diputat socialista, Francisco...
Nosotros presentamos una ley de multireincidencia, que es un grave problema en España, especialmente en Cataluña, y Armengol la mantiene en el congelador de una forma tremendamente antidemocrática.
Satisfecho porque es una reivindicación, en este caso, pues largamente pedida y demandada por alcaldes y alcaldesas socialistas del área, sobre todo metropolitana de Barcelona.
L'Esquerra considera que la mesura es populista i el PSOE ha comprat el relat de l'extrema dreta.
I una imatge va protagonitzar la jornada d'ahir perquè José Luis Ábalos i Koldo García han sortit de la presó de Soto del Real per assistir a la vista preliminar del seu judici que s'ha celebrat al Tribunal Suprem. La sala ha rebutjat la petició de la defensa d'apartar 5 magistrats al tribunal que els ha de jutjar pel cas Mascaretes.
La defensa de Koldo García també ha demanat el trasllat de la causa a l'Audiència Nacional, ja que Ábalos ja no és diputat. Si els recursos de l'exministre i l'exassessor no prosperen, el judici contra José Luis Ábalos, Koldo García i Víctor de Aldama serà el mes d'abril, en una data encara per determinar.
I la Policia Nacional ha detingut un home de 50 anys per presumptament haver retingut de manera il·legal la seva parella durant gairebé 2 anys i agredir-la a San José de la Vega, a Múrcia, també per un suposat delicte de violència de gènere.
La dona ha aconseguit finalment escapar i presentava lesions a diferents parts de tot el cos. La família de la víctima havia denunciat la seva desaparició l'abril de 2024. A part de la seva parella, els agents han detingut 3 homes més per presumptament haver encobert aquest delicte. Tots 4 passaran avui mateix a disposició judicial.
I a la crònica internacional. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha revocat el conegut com a dictamen de perill que fixava estàndards climàtics per a regular les emissions. La norma va ser aprovada el 2009 amb el govern de Barack Obama i establia que 6 gasos d'efecte hivernacle emesos pels motors de combustió són perjudicials per la salut i, per tant, l'executiu federal podia imposar restriccions i regulacions.
I ara l'inquilí de la Casa Blanca argumenta que la mesura és una política desesperada. Assegura Trump que ha ocasionat greus danys en la indústria de l'automòbil i ha fet que els preus s'encareixin enormement i ha afegit que la norma és una estafa i que els combustibles fòssils, ha dit, han salvat milions de vides i tret milers de milions de persones de la pobresa arreu de tot el món.
I l'Assemblea Nacional de Veneçuela ha ajornat una setmana més el darrer debat pel projecte de llei d'amnistia pels casos de presos polítics des del 1999.
El diputat discrepa en respecte de la redacció del text que demana als beneficiaris de l'amnistia que varen ser condemnats i es varen exiliar per la repressió xavista que es posin a disposició de les autoritats pertinents per reconèixer els delictes. Els familiars dels presos polítics han protestat a Caracas, s'han encadenat als afores d'un comandament de la Policia Nacional Bolivariana.
13 de febrer. Dia Mundial de la Ràdio.
I d'això mateix, avui, dia 13 de febrer, és el Dia Mundial de la Ràdio, un dia, per tant, molt important, molt emotiu, fins i tot, per aquest equip de l'Informatiu Matí, per tot IB3 Ràdio. Avui serà un dia especial, farem connexions durant tota aquesta jornada. Hem de dir que gairebé es pot fer ràdio des de qualsevol indret del planeta i també és possible fer-ne amb pocs recursos. Això és un tret diferencial d'aquest mitjà. Per exemple, per fer televisió necessites molt més aparells, però aquí amb un micròfon i poc més pots fer molta cosa. I tot coincidint amb el Dia Mundial de la Ràdio, la nostra companya Cristina Bausà ha anat fins a l'Institut d'Alcúdia. Cristina, bon dia. Primer, per què has triat aquest indret i què té a veure amb el nostre mitjà?
Bon dia, i he triat l'Institut d'Alcúdia perquè tenen un projecte molt interessant relacionat amb la ràdio. De fet, és una ràdio que implica tot el centre, ara ens ho explicaran, perquè en aquests moments ja sóc en aquest institut, sóc a dins la peixera, que vos he de dir que és just entrar per la porta i ja veus aquest espai, que és un espai no només de ràdio, sinó que de comunicació audiovisual, perquè també hi tenen un croma. Però, com vos comentava, companys fora de micro, a dins d'aquesta peixera tenen més micròfons dels que tenim nosaltres a l'estudi. Una curiositat, eh? N'hi ha 7, també tenen una taula de mascles, també tenen tot el necessari per poder fer aquestes emissions en directe, però crec que és més convenient que ens expliquin com funcionen i què és el que fan la gent responsable del projecte. Per això m'acompanya la comissió de la ràdio de l'Institut d'Alcúdia i per començar m'agradaria parlar amb Miquel Àngel Ballester. Bon dia, Miquel Àngel. En què consisteix aquest projecte?
Bon dia. Encantats d'atendre el vostre interès, no? Mireu, esteu a Ràdio IES Alcúdia,
i nosaltres som membres d'aquesta comissió i el que feim és, d'alguna manera, donar veu als nostres alumnes, no? Nosaltres tenim alumnes de secundària, de batxillerat, de formació professional, de cicles formatius, i tots ells participen de la ràdio, d'una manera o d'una altra, no? És una ràdio de centre, això vol dir que tota la comunitat educativa està implicada, està aprovada pel claustre de professorat, i nosaltres som dinamitzadors d'aquest espai, però aquest espai és un espai comú de trobada, de convivència, de transmissió de coneixements, però no només, és un espai també de diríem, de pertinença, no? De fer-se propi al centre, de donar veu, i els nostres alumnes, d'alguna manera, participen de diferents maneres, no? Per exemple, promoguem programes propis o integrats dins els departaments que dinamitzam a través dels nostres currículums, integram activitats de ràdio, o també amb esdeveniments especials com els nostres concursos, on posam a prova el coneixement dels alumnes, i també implicats en altres comissions, com per exemple la comissió lectora, estem potenciant la lectura en el nostre centre, i aleshores a partir d'aquí ells elaboren, per exemple, recomanacions de llibres que els agrada llegir i moltes altres coses.
I aquesta ràdio, Marta Ferragut, també té un objectiu didàctic. De quina manera influeix en l'aprenentatge dels alumnes?
És així, com ha dit en Miquel Àngel, està integrada en diferents assignatures, a les quals fan diferents activitats que tenen un producte final aquí a la ràdio, i també, bueno, els alumnes no només creen contingut, sinó que han d'aprendre a distingir allò que és important, practiquen molt, evidentment, l'expressió oral, i clar, ells se'n donen compte de que allò que fan té un impacte i tenen veu real. I la veritat és que és molt xulós els productes que acaben creant ells.
Per tant, veiem que té un paper important a dins l'institut. Joan Toni Paré, quin és aquest paper, aquest rol que té el mitjà de comunicació en el centre?
Jo crec que a poc s'està convertint en un segell d'identitat del nostre centre i té un paper molt important, una mica, com comentaven els companys, com a caixa de ressonància de tot allò que feim aquí, i també dins les matèries, amb un esperit més, diguéssim, per aprendre, no? Però també després com a dinamitzador de la vida del centre, amb events especials, esdeveniments especials, com ara els concursos que organitzem. És a dir, jo crec que la ràdio està adquirint un pes, diguéssim, cada vegada més important en el centre.
A mi m'ha cridat l'atenció de la quantitat de mitjans de comunicació possibles que en aquest cas hagi apostat per obrir una ràdio a l'institut. Sebastià Llinares i Ramon Provençal, no sé si ens podríeu explicar per què vareu optar per aquesta i no per obrir un canal de televisió, un diari digital o una revista.
Crec que ho van tenir molt clar, perquè a través de la ràdio la veu és important, i de l'utilització de la veu, la capacitat expressiva que té, aquest puntet d'improvisació, i també l'utilització de la música, ja sigui en sintonies, música de fons, o per posar qualcun efecte sonor graciós, crec que era el millor.
Sí, mira, que ja ven del departament de dibuix, ja m'han enganxat per el tema dels logotips i l'imatge de la ràdio, però una vegada estàs de dins, veus que a part de tot és divertit i veus que us la responen d'una manera molt activa.
I ja per acabar, sí que m'agradaria parlar amb un altre membre de la comissió de la ràdio, en aquest cas és en Jordi Guardiola. Abans de venir, com és evident, he xafardejat una mica a la pàgina web i he vist que teniu molts de projectes, molts de programes interessants. Duis 3 anys amb aquesta ràdio, heu desenvolupat molt de projectes, però quines els projectes de futur?
Sí, com deies, a la web anant penjant, no? tots els programes que van sortint. Els programes surten de la pròpia iniciativa de professors i també a través de la col·laboració d'alumnes voluntaris. I una mica el projecte de futur és seguir amb les línies que tenim fins ara, que han comentat els meus companys, no? Que per una banda hi ha engrescar cada vegada més professors perquè incorporin l'ús de la ràdio dins la programació de les seves assignatures. Per una altra banda, seguir també engrescant alumnes que puguin anar creant programes que surtin dels seus propis interessos, no? Tenim un programa de futbol, ara tenim un programa sobre allò que més agrada als alumnes de l'institut, és a dir, programes que surten de propis alumnes. I finalment, seguir també amb unes jornades de ràdio que feim una cada trimestre, en feim tres al llarg del curs, que aquestes sí que els organitzem la comissió i que serveixen per dinamitzar molt el centre i donar més visibilitat a la ràdio.
Moltes gràcies a tots els membres de la comissió. Ja heu sentit el projecte que tenen de ràdio en aquest institut i que vos explicam precisament en el Dia Mundial del nostre mitjà de comunicació. Una ràdio que ja entra a les cases, que ja s'apropen al dia a dia de les societats des de que són ben petits.
Moltes gràcies, Cristina Bausà, per aquesta connexió en directe. Continuem parlant ara d'aquest dia de la ràdio. Perquè enguany la UNESCO, que és qui determina que avui és el dia de la ràdio, ha triat la intel·ligència artificial, la IA, com un dels temes centrals d'aquest dia. En concret, el lema és la IA és una eina, no una veu. I diguéssim que defensa una mica un ús ètic i responsable d'aquesta eina, però també en defensa les moltíssimes possibilitats que té. La irrupció de la intel·ligència artificial al sector no només de la ràdio, sinó de la premsa, no és només una evolució tecnològica, sinó un canvi estructural en la manera de produir, distribuir i consumir informació, tant per bé com per mal. Les eines basades en models de llenguatge, sistemes de transcripció automàtica, anàlisi massiva de dades i generació assistida de continguts permeten automatitzar les tasques rutinàries, la classificació de documents o la detecció de patrons en grans volums d'informació, amb una rapidesa, Toni, que és inassolible fins fa poc.
És així, i en l'àmbit de la investigació periodística, en concret, els sistemes d'intel·ligència artificial poden ajudar a rastrejar contractes públics, per exemple, detectar anomalies en bases de dades, o fins i tot identificar xarxes de relacions de filtracions massives, ampliant la capacitat analítica de les redaccions. Una altra utilitat clau és l'optimització del flux de treball. Les redaccions integren cada vegada més eines de resum automàtic, de verificació de les dades o de suggeriments de titulars, fins i tot optimitzats pel SEO, que és aquesta eina que s'utilitza a internet per aconseguir titulars més cridaners o que arribin més a la gent a banda d'altres aplicacions.
I això no substitueix el criteri editorial, però sí que redueix el temps de producció i permet dedicar més recursos a contextualitzar i també a fer feina de camp.
És així. Alguns professionals defensen que ben utilitzada la intel·ligència artificial pot esdevenir una capa tècnica, per dir-ho d'alguna manera, que reforça el periodisme de qualitat, actua com a assistent, no com a substitut. Aquest seria el concepte de fer que defensa l'UNESCO amb aquesta proposició del Dia de la Ràdio i de la IA a dins el seu ús. Periodistes experimentats, com per exemple el nostre company Nofre Pasqual, té clar que és una eina que acabarà sent d'alguna manera imprescindible.
Pot ser més endavant ho farem servir més, i de ben segur que sí que ho farem servir més, i a més hi ha aquesta vessant que si no pagues moltes coses no les pots fer, o has d'estar pendent de que passin unes hores per poder-les fer, perquè no te les deixa fer si no hi ha aquest marge de temps. Per tant, temps al temps, ha vengut per quedar-se, com han fet altres eines tecnològiques que fem servir ara i no en som conscients.
Però també és cert que són molts el company d'aquesta casa que confien abans en la seva intel·ligència pròpia que en l'artificial. Escoltant, per exemple, Càtia Alzamora i tot la Leal, d'IB3 Televisió.
Jo, la veritat que som bastant analògica, no l'empleï pràcticament gens, és la intel·ligència artificial, també una mica per desconeixement, perquè la veritat que no estic molt informada de tot el que poden oferir aquestes eines, i també perquè la feina que faig, com que cobrim molt de temes locals, que moltes vegades hi ha poca hemeroteca, al final quasi que no la necessit, i també necessita anar moltes vegades a la font.
No l'emplei gens ni mica. Som molt de la vella escola, si se pot dir així. Som d'aquests que va a les rodes de premsa amb llibreta i boli per apuntar-ho tot. Així que la intel·ligència artificial, sincerament, m'acabo una mica en fora. Som conscient i veig que contínuament m'envolta i suposo que en qualque moment m'hi hauré de posar i aprendre-la a emplear com toca, perquè entenc que no m'ho quedarà d'altre, però de moment, mentre me pugui resistir...
I és que té la mateixa importància l'ús d'aquesta eina a una ràdio, a una televisió autonòmica, que una estatal, perquè tan cert és que pot estalviar molta feina com que té alguns riscos. Els considera d'aquesta manera el nostre company i periodista i també politòleg Xavi Oliver.
Si tots estàssim fets amb la mateixa intel·ligència artificial, els guions, les preguntes, tots els programes serien el mateix, i no aportarien res com a persones en el món i no serien gens responsables en soients, però, és a dir, tot s'assemblaria molt i, per tant, hem d'anar molt alerta i hem de ser molt responsables, i jo dic intel·ligència artificial sí, però com a becari, molt becari.
En definitiva, la intel·ligència artificial a la premsa és una eina amb un potencial enorme per millorar l'eficiència, però sempre pendents dels perills.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Es vent m'ha d'escambuixar pensaments. M'enric, però per dins estic...
I aquest que sentiu és Montjoan Tiquat, o el que és el mateix Joan Vila, que interpreta El vent, tema inclòs dins l'àlbum guanyador del Premi Bonet de Sant Pere de Música dels Ciutat de Palma.
Me sent que avui pot ser...
Una actuació musical en directe de l'acte de lliurament dels premis que va ser nit passada a la sala de plens. Recordem que a causa de l'accident ferroviari d'Adamuz suspengueren els actes a les festes de Sant Sebastià i també la gala de lliurament dels premis.
I asseguts a la bancada dels regidors de l'Ajuntament, justament els premiats han rebut els guardons en mans del regidor de Cultura, Javier Bonet. Tot i que fa gairebé un mes que es donaven, ja ho sabeu, a conèixer els seus noms i les seves obres, els premiats es mostraren igualment emocionats. És el cas de la periodista Jaume Oliver, guanyador, ja ho sabeu, del Premi Llorenç Villalonga, de novel·la en català amb l'obra Un dia assaltarem la ciutat en cavalls de ferro, una ucronia que desenvolupa que haurà passat a Mallorca si els vençuts haguessin estat els vencedors.
Aquesta premissa ha imaginat què hauria passat si la república hagués guanyat la guerra civil espanyola. He imaginat una Mallorca on el capità Ballo va desembarcar i ho va aconseguir i he fet caminar els meus personatges per una ciutat de Palma on Emili Darder, el darrer val de la Palma republicana, va morir en el seu llit i no com va morir, afusellat en el cementeri de Palma.
I l'autor del poemari guanyador del Premi Joan Alcobé de poesia és Francesc Pastor, que es mostra així de satisfet.
Una satisfacció molt gran perquè per a mi és un premi molt important, molt prestigiós, i això el dona d'alguna manera més ànims per poder continuar en una tasca tan dificultosa com és escriure poesia. No?
Un acte que ha acabat amb la interpretació de la Balanguera i un cop acabat el lliurament, guardonats, autoritats i convidats s'han dirigit al casal Solleric per assistir justament a la inauguració de l'exposició de les obres finalistes del premi Antoni Gelabert d'Arts Visuals.